proem-hi. Avui, a les 2 de la matinada, cal avançar el rellotge una hora i, per tant, ha de marcar les 3, com és habitual en aquestes dates de canvi de temps. Guillotina. Es ven en bon estat guillotina automàtica, fins a 35 talls per minut. Any de fabricació 1953. Es pot veure funcionant. Facilitats de pagament. Fonda. Ocupo el número 12. El registre apunto al 13 i dic que em despertin a les 7. L'endemà sento trucar a la cambra del costat. Esmorzo i vaig cap a l'estació. Un vell xaruc, recolzat en un paraigua, mira el firmament. Fa cara de pensar, no sé per què m'han despertat tant d'hora. L'ampolla èbria. Damunt la taula hi ha 3 gots. Tiro el líquid d'una ampolla al primer got, és aigua. Després en tiro d'aquest got al segon, on es canvia en vi. Tanmateix, a l'ampolla només hi ha aigua clara, però també podem dir que hi ha vi. Poseu líquid al tercer got i restarà vermell. Òpera italiana. A la meitat de la representació, la diva s'adreça a una llotja i diu: «Volen callar?» a dues senyores que s'intercanvien lloances sobre els vestits respectius. Aquests diversos poemes que acabem de llegir són escrits per Joan Brossa i estan inclosos en el recull Passats Festes 1993-1995.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 17 de desembre de 2013, això és Puntset Ràdio, i per tant, si sou a aquesta hora sentint aquesta sintonia, només podeu estar sentint una cosa, el programa Tirant de llibres, avui el programa número 247, programa de literatura, programa de poesia, programa de ficció. Per tant, això que hem llegit al principi eren poemes, i per tant, lògicament, no heu de canviar les hores dels rellotges. Eren poemes de Joan Brossa, que ja veieu que moltes vegades Joan Brossa tenia la intenció de provocar, de provocar una reacció en el lector. Molt bona nit, Jordi.
Hola, molt bona nit, i felicitats, doncs, per la tria d'aquests poemes de passat festes, que a més ens fan pensar que hi ha demà de les festes, i que sí, que venen les festes, que són un moment àlgid, però després vindran moltes més celebracions i activitats. Bé, bona nit a totes i a tots, benvinguts i benvingudes. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit, Jordi, bona nit també a la Gemma Grau, que aquí ens fa el control tècnic, com sempre, excel·lent, i bona nit a tota la gent que ens està escoltant. Esperem que aquest programa que presentem ara i que comencem a dir les coses que us agradin i ens seguiu seguint cada
setmana. Estem contents perquè no es veu ningú pel carrer, per tant, senyal que tothom està sentint la ràdio.
Pendent de nosaltres, sí.
Bé, avui tenim una crònica des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret, i més tard tindrem una crònica des de Catalunya amb la Sílvia Romero, i també des del País Valencià amb l'Empar Murelló. Però abans tindrem microrelats, oi, Joan? Torna aquesta secció.
Sí.
Avui, relats de terror.
Va ser una secció que ja vam fer l'any passat, és una col·laboració que fa Tirant de llibres amb l'Associació de Relataires en Català. És el tracte de llegir uns contes que seleccionats amb diferents concursos que fan, i aquesta vegada parlarem, doncs, llegirem 3 contes, un dos jo i un et Jordi.
Tenim també literatura catalana. Avui parlarem de diversos premis literaris, els guanyadors, els premiats, doncs, dels quals s'han donat a conèixer aquests últims dies. I a més us farem una recomanació teatral. A banda d'això, en Joan em penso que ens vol parlar encara, perquè la setmana passada també ja vam començar el tema de Joan Raspall.
Sí, bàsicament farem una petita introducció, però el que sentirem serà una part d'un vídeo que es va fer en homenatge als 100 anys d'aquesta escriptora, i que ella mateixa doncs surt parlant i explicant coses de la seva vida que moltes vegades doncs no acostumen a sortir a les entrevistes.
També tenim Llibres a la Carta, avui un doble Llibres a la Carta, oi Jordi?
I tant, avui a Llibres a la Carta parlarem de, mira, en primer lloc de Cicatrius de 1714 d'Andreu Martín, i tot seguit farem una xerrada amb Helena Martínez Pons, que ens parlarà de L'empremta blanca de Nanieto.
Exacte, acabarem el programa com sempre amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Sabeu que aquest és l'últim programa d'abans de les vacances. Ja tornarem el mes de gener.
El dia 14 de gener farem el programa 248. Fins al 14, eh?
Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, doncs és hora de connectar a Via Satèl·lit amb la Franja de Ponent. Ens espera el nostre benvolgut company Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit. Sóc l'Octavi Serret, de la llibreria Serret Vall de Robles, del Matarranya, de la Franja. Avui vull recomanar-vos un parell de llibres que ha publicat Prames, una editorial aragonesa, dins de la seva col·lecció, diguem-li, de territori, entre cometes. I són dos llibres del Jesús Moncada. Un d'ells, en coedició, en edició 62, que és lo llibre, és un llibre preciós, és un àlbum il·lustrat. És un àlbum amb els dibuixos originals del Jesús Moncada, que tenia, diguem-li, inèdits per publicar d'Extremida Memòria. O sigui, que estem parlant que és una Extremida Memòria extra gran, perquè és un format gran, un format de 2/3, més o menys, i que ve en els dibuixos, diguem-li, originals que tenien que anar publicats en el llibre. O sigui, aquest el trobareu, Extremida Memòria, el trobareu dins de la col·lecció de Los Tres Honores, Los Tres Horors, de Editorial Prames. Ho trobareu a la web de Prames, que és www.prames.com. Busqueu Extremida Memòria i Extremida Memòria us apareixerà un llibre, ja t'he dit, preciós, il·lustrat, que el podeu regalar per a Nadals, per a Reis, i que si per casualitat no el podeu comprar directament a Prames, jo també us dono la meva web, el serretllibres.com, que des d'allí te'l puc enviar a casa. Un altre llibre preciós, publicat per Prames també, és la tercera part, no? Perquè la primera va ser l'univers visual del Moncada, que ja te'l vaig presentar, la segona seria Extremida Memòria, il·lustrat, un àlbum il·lustrat, i la tercera és l'àlbum de fotos de Mequinensa, o sigui, la vida de Mequinensa, l'abans i el després. O sigui, estem parlant de les fotos del pare de Jesús Moncada, que era l'abans, per dir-ho d'alguna manera, els retrats, diguem-li, de la gent, del territori, de tot, i els més tristos, que serien les fotografies que va fer el Jesús Moncada pues, més tard, no? Lògicament, quan el pantano va esborrar completament el que és el poble. O sigui que tot això va en peus de pàgina i va en una breu descripció de lo que realment, pues, de lo que realment és el llibre, que és un àlbum de fotografies. Tant un com l'altre, jo t'ho aconsello perquè és algo increïble que puguem tindre, que puguem tindre a mà i que puguem recuperar, diguem-li, de la memòria de Moncada. O sigui que us ho recomano per a Nadals, per a Reis, que pugueu regalar-lo. Si teniu que comprar, lo podeu comprar a prames.com o al serretives.com. I molt bé, pues que tingueu un bons Nadals i fins l'any que ve.
Gràcies, Octavi. Doncs prenem nota d'aquestes recomanacions. És veritat que el tema dels àlbums il·lustrats o aquests llibres en format gran sembla que s'estan posant bastant de moda. En moltes llibreries hi ha una secció on hi ha molts llibres d'aquests en format gran que, de fet, són un bon regal, d'altra banda, ara que s'acosten festes.
Sí, és un bon present.
Els microrelats.
Bé, aquest primer microrelat ja sabeu que hem explicat abans que tornem a reiniciar la lectura de relats que ens recomana l'Associació de Relataires en Català, i en aquest cas comencem a llegir-ne, en llegirem tres, un parell jo i un altre Jordi, que estan centrat en el tema del color vermell, relats de terror. O sigui, ha sortit les dues coses, eh? El color vermell i relats de terror. Bé, llegirem el primer que ens han enviat, que es diu Memento Mori. Recorda que has de morir. Tens un segon títol. Això suposo que tothom ha de morir, per tant, ens afecta a tots. És un relat de Toni Arencón Arias. Diu així. Tinc 17 anys. Diuen que sóc preciosa. Dissabte passat vaig ser coronada reina local de la bellesa. Malauradament, no hi ha cap fotografia que ho demostri. En aquesta maleïda ciutat, al bell mig de la selva, les càmeres no ens proporcionen ni profit ni servei. Els aparells arrovellen a causa de la humitat. Els rodets es podreixen per la calor i els revelats es desfan entre núvols efímers de polsim ocre. Si volem evitar que els cucs de l'oblit ens sostreguin de la memòria les imatges dels éssers estimats, hem de recórrer als serveis de Nicomedes, el pintor de difunts. A mi, malgrat que no em van voler cobrar ni un cèntim pel recordatori dels pares, en cos present, quan l'epidèmia de còlera se'ls va endur, la seva presència em provoca un inconsolable terror. Sé que es delecta recollint amb els pinzells l'última ganyota post-mortem dels cadàvers. Ho sé, és un ésser fastigós. Em repugna la seva figura encorbada, alè selènic i el caminar fúnebre arrossegant els peus. M'estremeixo d'esglai si ens creuem pel carrer. Tremolo de por quan em mira amb els ulls freds i desiguals. En vida ningú no s'atreveix a servir-li de model. Asseguren que esgarrapa els esperits i absorbeix les ànimes. Té un do maligne, latent, covat. Afirmen que treu la mort. Jo també ho crec. Avui, a l'hora baixa de la tarda, m'ha vingut a visitar. Neguitosa, he pressentit un mal auguri. Portava un llenç sota el braç. He sufocat un xiscle d'horror quan m'ha mostrat la pintura i, amb veu relliscosa, m'ha demanat si em volia casar amb ell. Una gèlida esgarrifança m'ha reptat per l'espinada en veure'm retratada a l'oli, immortalitzada en el moment de coronar-me reina de la bellesa. És el regal de provetatge, ha referit. Un fil de bava li regalimava de la boca. No passis ànsia, bufona, ha somringut, sinistre i malèvol, en adonar-se de la meva palidesa. Gaudiràs d'una llarga, llarga, llarga vida. Hom sap que una obra no resta finida fins que l'artista no inclou la rúbrica decisiva.
I passem a llegir Depredadors, un relat de Carles Ferran. Senten que estan arribant. El marit, l'esposa i els dos fills estan arraulits al racó rere el llit. Ella plora espasmòdicament, en silenci, en grans sospirs, mentre abraça la petita, que se li arrapa amb els ulls plens de llàgrimes i por. Al seu costat, ell abraça el fill, mentre els repeteix perquè es tranquil·litzin. No feu soroll. Si no en senten, potser passaran de llarg. Sap de sobres que no serà així. Són depredadors i venen per ells, però no se li acudeix cap altra cosa. A fora escolta el brugit de la batalla. No sap quan podrà resistir. Voldria ser-hi, però sap que el seu lloc és amb els seus, per protegir-los i arrossegar-los, i espera amb angoixa, escoltant els batecs del seu cor, tan forts que tem que s'escoltin des de fora. La dona el mira i li prem la mà, en un missatge que resum tota una vida que està a punt d'acabar. Un brutal cop retruny per tota la casa, seguit d'altres tan violents com el primer. Estan esbotzant la porta. Per un moment pensa que potser resistirà. És una bona porta blindada, però aviat se senten els crits i les passes dels assaltants. La llum de les llanternes els encega. Entre dos aixequen la mare, que segueix abraçant la nena, i l'empenten cap endavant amb rudesa, mentre ella crida i la nena xiscla aterroritzada fins al replà. El pare estén les mans per protegir el fill, però un cop seca l'espatlla el vincla, i no pot evitar que li arrabassin el nen, que s'emporta una de les invasores arrossegant-lo, tibant del braç. L'infant intenta resistir-se amb puntades i cops de peu, i fins i tot prova de mossegar-li la mà. Ella l'aparta d'una guitza, sense massa miraments. El pare al darrere malda per agafar-lo, però se li tiren al damunt i l'immobilitzen, emmanillant-lo. Així baixen les escales. A fora els espera una multitud amb consignes i pancartes continguts pel cordó policial que ha aconseguit dominar-los. I amb llàgrimes als ulls i uns papers a la mà, la secretaria judicial que ha d'aixecar acta del desnonament.
El tercer conte es diu El llimoner. És un relat fet per Aleix de Ferreter. És un mes de novembre força esvalotat. Venteja, fa fred i comença a tronar. L'Amèlia s'amaga com pot de les escomeses d'en Ricard. El llimoner, que els separa, no sap quina tonalitat de groc posar, belluga les fulles agitades. Ell intenta agafar-la per la dreta i ella crida per l'esquerra. No es diuen res, només gemeguen. De tant en tant, en Ricard somriu i Amèlia xiscla mig tallada. Però ella ensopega amb l'arrel del llimoner i ella ho aprofita per sortir corrent, cridant amb els braços oberts. Indiferents, els altres s'ho miren i riuen. L'Amèlia intenta amagar-se darrere l'Oriol, però aquest li venta un cop de colze. En Kevin l'empeny bruscament. Els altres estan ocupats. En Ricard no diu res, continua rient i gemegant alhora. L'Amèlia corre escales amunt al terrat que tenen prohibit. Els graons semblen infinits. Els sospirs la fan suar encara més. Està tibada. A dalt s'atura i observa com en Ricard va pujant a poc, molt a poc, esbufegant, satisfet, amb els rínxols més rínxolats que mai i els ulls clavats a la seva figura tremolosa. El terrat no té cap amagatall, no té cap sortida. És un espai mort i prohibit. L'Amèlia retrocedeix panteixant. En Ricard arriba dalt i emet un bramul semblant el d'un gran felí caçador. Ell avança una passa. Ella en retrocedeix una altra. Ell en fa dues. Ella en retrocedeix dues. Topa amb la paret del fons i s'hi arrapa com un llangardaix. Ell s'atura satisfet. Somriu. Olora la fi. Des de baix, l'Oriol i en Kevin xisclen els brats. Els altres tomben el cap. A la comissaria, els Mossos d'Esquadra no entenen la trucada, però hi acudeixen ràpidament. No s'ho poden creure. De fet, ningú s'ho pot creure. El silenci només el trenca el petit fullam del llimoner. No es mou ningú. Tothom està quiet. Al peu de l'escala, una flassada amaga un cos menut. La directora intenta donar raons. Els Mossos intenten comprendre raons. Tot plegat és inexplicable. És el primer cas que es troben així, en una guarderia.
Literatura catalana.
Bé, amigues i amics, comencem l'apartat de literatura catalana d'avui parlant de diversos guanyadors de premis literaris. No sé, Joan Jordi, si vosaltres em sabríeu dir què és un trentí. Si ara faig aquesta pregunta.
Tothom ho sap, no? Ah, sí? Tu mateix, Joan, endavant.
No, aquest moment no ho recordo.
Però dona'ns una pista. Va. Té a veure amb el Concili de Trento?
No.
Té a veure... Una figura literària?
No.
És una moneda antiga?
No. Això s'ho ha inventat Màrius Serra.
Ah.
La paraula trentí.
Ah, sí, home, sí.
Digues, resulta que, no sé si sabeu, suposo que sí, que la setmana passada, el dia 13, es va lliurar el Premi Sant Jordi de Novel·la, el Premi de Sant Jordi de Novel·la 2013, que té una dotació de 60.000 euros, és el més ben dotat de les lletres catalanes, empatat amb el Premi Ramon Llull, i l'ha guanyat Vicenç Pagès Jordà, que resulta que el mateix dia feia 50 anys. Resulta que la novel·la guanyadora serà publicada el mes de febrer per Edicions Proa i es diu Dies de Frontera. I es veu que els protagonistes són la Teresa i el Pau, uns Adam i Eva contemporanis, el paradigma dels joves de 30 anys. I d'aquí ve que Màrius Serra parlés dels protagonistes d'aquesta novel·la com d'uns trentins.
Mira, ara m'hi estava sent pensar. Molt ràpid. La CNT tenia dos grups enfrontats, dos bàndols entre si. Eren els trentistes i els feistes. I trentistes, clar, pels anys 30, però altres coses, eren els més sindicalistes, diguéssim.
Doncs es veu que...
Trentista podria haver estat una altra solució.
L'argument d'aquesta novel·la fa referència a una parella del voltant d'uns 30 anys, fa referència a la transició vital dels dos protagonistes. No són ni joves ni madurs, no surten tres nits de discoteques ni es plantegen encara tenir fills. Diu, Pagès Jordà ofereix un retrat generacional dels trentins. Diu, i alhora, en el rerefons, mostra els efectes de la seva inestabilitat en la vida i l'entorn. La relació amb la família, necessàriament més pròxima per necessitats econòmiques, amb els amics, amb la reproducció, amb els companys de feina. Diu que aquesta novel·la, Dies de frontera, de Vicenç Pagès Jordà, va guanyar el premi entre 27 originals presentats. Diu el Màrius Serra que és una novel·la que enganxa no per la via del gir argumental, sinó per com està escrita. I aquests guardons, promoguts per Òmnium Cultural, diu que es van atorgar a l'escenari del Teatre Cursal de Manresa, amb una gala dirigida pel dramaturg Esteve Soler, i en aquesta gala diu que es va homenatjar el surrealisme i també es va homenatjar l'escriptor manresà Joaquim Amat Piniella. Aquest seria el primer premi, del qual hem sabut fa pocs dies la resolució, diguem-ho així, però n'hi ha d'altres. També s'ha atorgat el Premi Carles Riba de Poesia, concretament per un llibre en falsa prosa que es diu La Nosa, que ha escrit l'escriptor Marc Romera. Ha estat el 55è premi Carles Riba. Diu que era el segon any que havia presentat el mateix original i per fi el van escollir entre els 46 candidats que es varen presentar. Aquest escriptor, Marc Romera, ha fet ja el 7è volum de poesia, és professor, editor de l'Hebreu, restaurador, crític literari, escriptor, i diu que de tant en tant li agrada experimentar amb noves formes i registres. Diu que ha escrit llibres d'alexandrins, octosíl·labs, de versos lliures, i diu que aquest llibre, La Nosa, diu que estarà publicat el mes de febrer, per Edicions Proa. Diu que aquest llibre, La Nosa, desenmascara les coses que fan nosa a la veu poètica, però també en general a la societat. Parla de la incomunicació, les drogues, l'estupidesa universal, concreta, diu el sexe o fins i tot la pàtria. I l'autor diu que, diu com a autor, diu que li fa nosa la poesia popular, la que ho dona tot mastegat al lector, i reivindica en aquest llibre una poesia que fa participar el lector perquè completi el significat de les poesies. Diversos premis més, no insistirem massa perquè tampoc tenim massa temps, però sí que volia dir que la Margarida Aritzeta va guanyar el Premi Barcanova de Literatura Infantil i Juvenil, concretament amb una obra que es diu El vol de la papallona. Diu que està dotat amb 18.000 euros, o sigui que, déu-n'hi-do, diu que és un premi que ha premiat altres anys escriptors de renom com Maria Mercè Roca, Jordi Sierra i Fabra, Gemma Pascual i Escrivà, Maria Carme Roca, o sigui que, bé, val la pena desmentar-los també. I ens hem assabentat també fa molt poc que ha rebut un premi també la mallorquina Neus Canyelles. Diu que ha rebut el 16è premi Mercè Rodoreda, dotat amb 6.000 euros. Concretament, amb un recull de contes que es diu Mai no sé què fer fora de casa. Diu que en aquest recull diu és que es descriu el caràcter introvertit de la protagonista de tot el recull, una periodista mallorquina, mare de dues filles, que s'assembla molt a la mateixa escriptora. De 33 originals presentats, el jurat del Premi Mercè Rodoreda ha seleccionat de manera entusiasta la prosa lliscant d'aquests contes, que retraten cadascun un moment essencial que ha marcat la vida de la protagonista. I un últim premi, ja no parlaré de més premis perquè ja n'hem esmentat uns quants, però bé, ja que tenim aquesta vida cultural de tants premis tan intensa, val la pena, tirant de llibres, esmentar-los. Una novel·la sobre la injustícia social guanya el premi Enric Valora Picanya. Cinta Arasa ha estat la guanyadora de la 33a edició del Premi de Narrativa Juvenil. Això ens n'hem assabentat el dia 15, o sigui, fa un parell de dies, avui és dia 17, Diu que el dia 14 de desembre es va lliurar aquest 33è Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil, un premi convocat per l'Ajuntament de Picanya i Edicions del Bullent, dotat amb 6.000 euros. A més a més, també el premi inclou la publicació de l'obra i un gravat del reconegut artista valencià Rafael Armengol. Doncs felicitats a tots els guanyadors d'aquests premis que acabem d'esmentar. I no volia acabar sense abans recomanar-vos una veritable joia, de la qual ja me'n vaig assabentar la setmana passada, i és que s'està representant a Barcelona, va començar dimecres passat, Romeu i Julieta. S'està representant des de l'11 de desembre fins al 12 de gener, o sigui, tot just un mes, encara no. al Teatre Acadèmia de Barcelona. El Teatre Acadèmia, jo no el coneixia, es veu que és un teatre que està ubicat molt a la vora de la Diagonal, al carrer Buenos Aires de Barcelona, molt a la vora de la plaça Francesc Macià. I, francament, el muntatge, que dura al voltant d'unes 2 hores i mitja, és molt fidel a aquella versió que em va fer Miquel Desclot, la traducció que va fer de Romeu i Julieta al Miquel Desclot. Jo tenia moltes ganes d'anar-hi perquè a l'Institut doncs, fa 4 anys que l'assignatura de literatura universal hi és aquesta lectura de Romeu i Julieta, i em feia molta gràcia veure com l'adaptaven. I realment val molt la pena, és una versió molt fidel i penso que és més que recomanable.
Seguim amb la literatura catalana, parlarem aquesta vegada, com vam fer la setmana passada, de Joana Raspall. Ja sabeu que es va morir el dia 4 de novembre i el País el va acomiadar el dia 5, el dia següent, a les 4, a la Catedral de Sant Feliu de Llobregat. Ja vam dir també que era una novel·lista, poetessa, autora teatral i lexicògrafa, autora de 3 diccionaris de sinònims, de locucions i frases fetes, d'homònims i parònims. Per tant, una veritable lingüista. Fou una de les pioneres en la gènere de la poesia infantil a Catalunya. Això de la poesia infantil a Catalunya ho va fer, ella va reconèixer en una entrevista, que ho va fer perquè veia que hi havia poca poesia per la mainada. I per tant es va proposar fer poemes que poguessin ser llegits i entesos per a gent jove, per a gent molt jove. I per això va fer tota una col·lecció de llibres, poemes. Això també ho va fer en Miquel Martí Pol, d'altra banda, veig que ho han fet alguns altres autors. Ha rebut infinitat de premis. El 2006 va rebre la Creu Sant Jordi, el 2010 va rebre la Medalla del Treball Francesc Macià, el 2012 l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va declarar el 2013 any Joana Raspall. Fins que ha tingut uns reconeixements, sobretot cap al final d'una vida dedicada al compromís. I ara us passarem una locució, perquè això era un vídeo, però que hem transformat en àudio perquè pugueu sentir una mica les paraules d'ella i l'explicació que se'n fa.
Soc Joana Raspall i Joanola. Vaig néixer el dia 1 de juliol de l'any 1913, ocasionalment a Barcelona, al barri de la Barceloneta, però la residència habitual dels meus pares era el Masnou, on vaig viure fins als 3 anys.
Al cap d'aquests 3 anys, la família de Joana Raspall es trasllada a viure a Sant Feliu de Llobregat. Aquí resideix des d'aleshores. Inicia la seva escolarització a l'escola municipal pública, que segons ella mateixa estava mal vista perquè no feia ric, però el seu pare, diu, va voler que tingués una educació lliure. Com la mare és d'origen francès, als 11 anys va a un internat a Perpinyà per aprendre francès i rebre una bona educació. A França només s'hi està un any perquè el seu pare mor l'any següent i ella ja no torna a marxar de Catalunya. De nou a Sant Feliu, Joana Raspall cursa estudis de comptabilitat i als 14 anys comença la seva activitat literària, sempre en català. Les seves primeres publicacions apareixen a les revistes locals dels anys 20 i 30, El Eco de Llobregat o Claró. Des d'aquesta última, encapçala la campanya per demanar una biblioteca infantil a Sant Feliu. El seu amor pels llibres porta la Joana Raspall a preparar-se per les proves d'accés a l'Escola de Bibliotecàries. Fa les pràctiques a la Biblioteca de Vilafranca del Penedès i després, quan acaba els estudis, hi treballa en plaça de substituta fins que s'acaba la Guerra Civil.
Els anys abans de començar la carrera de bibliotecària van ser atapeïts de lectura. És quan vaig conèixer el Teatre de Guimerà, en primer lloc, i els poetes nostres. Me'n va venir una febre d'escriure i de versificar. Van ser els primers estímuls. Em va resultar un feix de coses inexplicables i algunes comèdies que els amics em representaven amb bona voluntat. Va ser una època desorganitzada, de tempteig. Vaig acabar la carrera el darrer any de guerra i vaig ocupar el lloc de bibliotecària suplent a la Biblioteca de Vilafranca del Penedès. I vaig fer fins al gener, fins al dia 16 del 1939.
Durant la Guerra Civil, Joana Raspall torna a mostrar el seu amor per la literatura i la nostra cultura. Juntament amb la seva companya de feina, Roser Lleó, salven part del fons de la Biblioteca de Vilafranca del Penedès, sobretot els llibres catalans, per evitar que caiguin en mans dels soldats de Franco. Totes dues viatgen amb els llibres fins a Barcelona, a la Biblioteca de Catalunya, amb una comitiva de camions de soldats de la retirada. En aquells dies veu que en un racó de l'Ajuntament de Sant Feliu algú ha portat unes caixes de llibres que pertanyien a la biblioteca dels marquesos de Castellvell de Can Falguera. Aleshores dona avís al senyor Rubió, el director de la Biblioteca de Catalunya, per si creu convenient que siguin traslladats.
Aquest fragment que hem sentit és una part del vídeo que podeu trobar a YouTube i em sembla que el títol que busqueu de buscar allà posa com a títol 100, Joana Raspall 100 anys, o els 100 anys de Joana Raspall, ara no recordo exactament, però és això. Poseu això i suposo que us sortirà tot el vídeo que dura uns 15 minuts.
La crònica.
Bé, ja tenim el micròfon la nostra benvolguda companya de Catalunya, corresponsal de Catalunya, Sílvia Romero, que ens farà una crítica molt interessant. Endavant, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Voldria començar parlant de cinema i referir-me a l'última pel·lícula de Ventura Pons, conegut director de cinema, titulada Un berenar a Ginebra. De fet, l'estrena a Barcelona es va fer ahir dilluns 16 de desembre, per la qual cosa ja arribem tard, però està previst que es pugui veure a diverses sales tant de Catalunya com de la resta de l'Estat, i concretament demà dimecres 18 de desembre, el llargmetratge s'emetrà per TV3 a 10:45 de la nit. Un berenar a Ginebra recrea una trobada que va tenir lloc a Ginebra, òbviament, l'any 1973, per tant, encara en els últims temps del franquisme. En aquesta trobada hi eren Mercè Rodoreda i el crític literari i editor Josep Maria Castellet amb la seva dona. Amb el temps, el mateix Josep Maria Castellet recolliria les converses esdevingudes aquella tarda en el seu llibre Els escenaris de la memòria, i aquesta obra, Els escenaris de la memòria, és la que Ventura Pons ha agafat com a base per a la seva pel·lícula. I voldria citar-vos unes paraules de Ventura Pons perquè us feu una idea de la intencionalitat d'aquesta afirmació. Tot parlant de la Mercè Rodoreda, ens diu: «D'ella només en coneixem les grans novel·les, però és un personatge molt desconegut. Intento apropar aquesta dona, que per mi és un símbol de tota la generació, que ens va salvar el país. Ens van salvar la llengua i la cultura en uns moments difícils. Van patir un exili i la Segona Guerra Mundial. I van dir que la llengua era l'ànima del país i van tirar endavant, patint per la creació. Les van passar magres i els ho devem tot. Aquesta generació ara estaria molt contenta amb aquest país que ha deixat de fer la puta i la Ramoneta i s'ha tret la son de les orelles». Bé, aquestes són paraules de Ventura Pons i, com he dit, la pel·lícula Un berenar a Ginebra la podrem veure demà dimecres 18 de desembre a 10:45 de la nit per TV3. I està prevista una gira per diverses sales i festivals de cinema, i de tot plegat podeu trobar informació a la web del mateix Ventura Pons, que és www.venturapons.cat. I ara canviarem d'estil de manifestació artística i del cinema passarem a la música. A Barcelona, el proper diumenge 22 de desembre, a les 6 de la tarda, a l'església de Sant Andreu de Palomar, al barri de Sant Andreu, tindrà lloc un concert sota el títol La guerra de successió a través de la música. Els organitzadors consideren que, com en tots els altres aspectes de la cultura, la música també es va veure sacsejada per la guerra de successió. Estem parlant dels anys 1705-1715. Els músics catalans més reconeguts de 1700, així com altres compositors europeus que van escriure partitures inspirades en el setge de 1714, són els protagonistes d'aquest concert. Es recuperarà un repertori inèdit, composicions que donen testimoni d'una època convulsa, provinent de l'arxiu musical de la Basílica de Santa Maria del Pi. Com indicat, diumenge 22 de desembre, a les 6 de la tarda, a l'església de Sant Andreu de Palomar, al carrer del Pont número 3 a Barcelona. I per més informació podeu entrar a la web de l'Ajuntament de Barcelona, que és www.bcn.cat, i a partir d'aquí clicar l'enllaç cap al districte de Sant Andreu. I ja per tancar amb aquesta corresponsalia d'avui, passaré a l'apartat de presentacions de llibres. Avui em referiré a un acte que té lloc demà, dimecres 18 de desembre, a 8:15 del vespre, a la llibreria Pròleg de Barcelona, que està al carrer Sant Pere Més Alt, 46. Es presenta l'antologia Elles també maten, un recull de relats dirigit i seleccionat per Anna Maria Villalonga, que és també una de les autores que ha participat en aquest projecte. A més, i entre altres, per no esmentar-les totes, tenim noms coneguts com poden ser Margarida Aritzeta, Teresa Solana, Maria Carme Roca, Núria Cadenes i, bueno, en total són 13 escriptores, que és un bon número per un projecte d'aquest estil, i totes elles han deixat de banda manies i supersticions i han construït una antologia que resulta rica i heterogènia i interessant just per la diversitat de veus que la conformen. Bé, aquesta presentació és demà dimecres a 8:15 del vespre a la llibreria Pròleg de Barcelona, i si voleu alguna altra informació podeu entrar a la web de la mateixa llibreria, que és www.llibreriapròleg.cat. I això seria tot per avui des de Barcelona. Moltes gràcies. Bon vespre.
Bon vespre, Sílvia, esperem que setmana que ve no, perquè ja sabem que marxem cap a les festes i fins al 14 ens tornarem a veure. Fins a llavors.
Bé, ja tenim l'Empar a l'altra banda del telèfon. Bona vesprada, Empar, com estàs?
Hola, molt bona vesprada. Esperam-vos retrobar i amb ganes de fer recomanacions literàries, però també d'acomiadar-me, no sé, dels lectors i de les lectores, també de vosaltres, de desitjar-vos un... Bé, espero que tot vagi molt bé.
I tant, millor que la línia telefònica avui. Endavant.
Sí, espero que sí. Que ho reguem tot de llibres i de paraules. A veure, jo la primera cosa que volia fer, perquè no se m'oblidara, era encoratjar a tota la gent que dissabte 21, aquest dissabte, a les 6 de la vesprada, a Castelló, a la plaça de la Independència, fem una gran manifestació per les normes de Castelló. Sabeu que és l'aniversari, l'any passat vam celebrar els 80 anys, el centenar. Mira, de la reunió i els 80 anys de la publicació i això. Uh-huh. I bé, aquest dissabte ens retrobem de nou, Castelló per la Llengua i la Plataforma per la Llengua fan la convocatòria i ahir quedem tots encoratjats per assistir.
Deixa'ns afegir, sisplau, perquè té relació amb això que dius i anem molt ràpids, que aquest any celebrem el centenari de les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, 1913-2013.
Així mateix, així va, així va. Aquest és el centenari, molt bé.
Gràcies.
Jordi, sempre tan a punt.
Bé, és que ho havíem de dir perquè ha passat bastant desapercebut aquest any,
i
ho hem de dir abans que acabi l'any.
Sí, que és cert això, i bé... I aquest dissabte, si voleu, ja sabeu que podeu baixar fins a la plana.
Oh, i tant, encantats.
Veritat. I ja vull aprofitar el darrer programa de l'any per, no sé, per a sorprendre, per a somiar, per a emocionar, per a riure, per a plorar, per a descobrir històries que estan totes elles als llibres, no?, que es fan volar, que es captiven. I jo he fet una tria de l'editorial Bromera. Bé, Bromera sabeu que fa una tasca important, sobretot també dins del món de l'ensenyament i... amb propostes didàctiques, amb premis, bé, tenen un catàleg de llibres per edats, tenen diverses col·leccions, i jo crec que participen molt activament de la comunitat educativa. Jo he volgut destacar un parell de títols. El primer, abans de res, El flautista valent. El flautista valent és una història molt simpàtica de Teresa Broseta, que conta, bé, que ens endinsa en el món de la música, això abans de tot, que ja sabeu que molts nanos estan, molts xiquets i xiquetes estan començant a endinsar-se en el món de la música i que s'ha revifat d'alguna manera la nostra música popular, i jo crec que cal reivindicar aquesta qüestió. Doncs bé, El flautista valent és la història d'un donyet que és flautista i si mateix i bé, que somia endinsar-se en el món dels humans, però al mateix temps és un donyet tan poruc que no s'acaba d'atrevir a creuar aquest riu i descobrir aquest món dels humans. I ahir li passen moltes coses mentre es toca la flauta. I ho deixa per a que ses majestats prenguin nota. I després una altra història ja per a més adults, que s'ha portat al teatre també, es diu Dones d'aigua, homes de fang, ja hem parlat també d'alguna manera, és del Toni Cucarella, i conta la història d'una nissaga de dones molt valentes, molt decidides, de dones d'aigua, i ahir ho deixem en punts suspensius perquè té molt a veure amb la qüestió de la barreja d'elements fantàstics, amb el simbolisme i bé, i amb la realitat mateixa, amb la història mateix. Conta la història situa la història en la postguerra més immediata i de com, d'alguna manera, aquestes dones reixen en la història a partir de la persecució com fa l'angista fa del pare i el marit d'aquestes dones, no? I bé, conta també la indefensió, però la resistència d'alguna manera de la gent que va estar vençuda, no? I aquestes serien les dues propostes, i una tercera per tancar, que seria del Cesc Freixas. Cesc Freixas ha publicat un llibre, ja sabeu que la setmana passada vaig estar al concert que feia conjuntament amb el Pau Alabachos, aquí al Teatre del Micalet, doncs ha tret un llibre que és Paraules per a Gaeta. Paraules per a Gaeta, bueno, diu així el rerefons del llibre, el llom del llibre diu: Gaeta és un carrer, una mà, una idea, un dubte, una ciutat. Gaeta és el que vulguis que sigui. És decidir, és un terrat abans que margi el sol i dir alt que no volem morir. Gaeta és l'espai de temps que encara no hem viscut, el record, la memòria i el temps, i la calor que arriba per despullar-nos de la pena i el verí. Això és Gaeta, per recordar-nos que proseguim amb l'impossible. I me semblava una cosa, una manera tan bonica de tancar aquest any i de recomanar aquest llibre, bé, que si voleu, Gaeta, o Paraules per a Gaeta, es publica en Fera Feroce, en l'editorial Tigre de Paper, i les altres, com us he dit, Les dones d'aigua, Homes de fang i El Donyet, La història del flautista valent, es publiquen en Bromera. I això seria la meva recomanació abans de tancar l'any. No sé si voleu afegir alguna cosa.
No, de tota manera, aquestes últimes paraules que has dit d'aquest del Cesc Freixas realment d'un alt contingut poètic, vull dir, realment ens has deixat aquí una mica afectats i tot.
Escolta, no l'he llegit encara tot el llibre, perquè són una espècie de microrelats, de xicotetes històries, però és tan bonic, cada paraula està tan triada, tan no sé, i ja sabeu que a banda... Aquest xico, a banda de tocar bé i cantar bé i totes aquelles coses, és un tio molt compromès amb el valor social de la cultura, és una persona ideològicament molt posicionada, que va fer les seues reivindicacions al concert de l'altre dia, i me costa que per tot arreu, però aquest llibre que ha tret és tan bonic, no sé, és com descobrir una passejada per la nostra terra, per les nostres gens, però també... aquesta Gaeta és una manera simbòlica de dir la Ítaca, no?, que enyorem. I, no sé, jo el recomano certament, i volia tancar així, amb aquestes paraules, perquè paraules per a Gaeta, perquè crec que és una bona manera d'acabar un any i deixar ahir un poquet el verí de la paraula als nostres oients, a les nostres oients, per a recomanar-los que, en fi, que demanem moltes lectures i molts llibres per a l'any que ve.
Molt bé, doncs gràcies en part per les teves paraules i per les teves recomanacions. Esperem que el dia 14 tornem a sentir-te aquí amb nosaltres.
I bones, que ens reprenem.
Que tingueu unes bones festes.
I que el rei ja porti moltes coses.
Segur que sí, que jo em porto bé.
Si portes
bones
bé.
Festes i bon any.
Apa,
una abraçada a tots.
Adéu.
Bon Nadal, bones festes.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, i comencem ja l'apartat de llibres a la carta, precisament amb un llibre d'Andreu Martín que es diu Cicatrius de 1714. Aquest llibre ens conta la història de Bernat Sistachs, que té 13 anys i és fill d'una família benestant barcelonina que viu el setge de 1714. El pare obliga la família a abandonar la ciutat mentre cauen bombes per fugir al mas familiar de Badalona i convertir-se, si més no, en una família aparentment de botiflers. Fins i tot als ulls del mateix Bernat, del fill del protagonista. Aquesta situació coincideix amb el moment vital de qualsevol adolescent que comença a fer-se un adult i s'adona que el pare no és tan admirable com es pensava. Insisteixo, aparentment. El que en principi sembla la confirmació que son pare és un traïdor i esdevé una frenètica trama d'espionatge que té com a eix central el mateix Bernat. Més enllà de la crònica d'espionatge contra els francesos, Cicatrius és un relat amb tots els ingredients d'un clàssic d'aventures. però deixeu-me dir que, de fet, aquesta trama d'espionatge està inspirada en un personatge real, en la història de Marianna de Copons, una aristòcrata barcelonina que es va convertir en l'espia més coneguda de la guerra entre el juliol de 1713 i setembre de 1714 i que va obtenir informació dels oficials borbònics, informació que transmetia puntualment a Salvador Lleonard, el cap dels serveis secrets de la Barcelona assetjada pels francesos. Continuo. Em refereixo ara que és un llibre també d'aventures que discorre entre les trinxeres del setge, llocs prohibits com el Trinquet de la Guineu i les festes al mas familiar de Badalona. El mateix escriptor no dubta a definir-la com una novel·la d'aventures ambientada en un marc històric on es fa palesa la petjada de clàssics de la literatura d'aventures com L'illa del tresor de Robert Louis Stevenson. Per què? Perquè també L'illa del tresor té un protagonista adolescent, oi? Aquest és un referent en l'obra d'Andreu Martín i en moltes de les seves novel·les. L'escriptor explica que Bernat comparteix amb altres dels seus personatges juvenils la ingenuïtat, la curiositat i l'idealisme. Ara, a banda de la història d'aventures, Martín retrata una època històrica difícil en què inevitablement cadascú pren partit segons les creences i les circumstàncies. Hi ha molt un treball d'investigació previ, és més, ell agraeix a una sèrie d'historiadors en un moment determinat el seu ajut i les seves orientacions, i a més, per si això no era poc, a banda de la documentació del propi autor, l'obra es clou amb un estudi històric que aporta un especialista que explica exactament com va anar tot el famós problema dels catalans l'any, bé, durant la Guerra de Successió, diguem-ho així, i el desenllaç que hi va haver. El desenllaç el coneix tothom. El desenllaç em refereixo dels fets històrics, però també de la novel·la és fàcil d'imaginar. Però de totes maneres, per què s'arriba a aquest desenllaç? Això ja probablement es deu a Andreu Martín en el llibre Cicatrius de 1714. Per cert, les cicatrius del títol no són figurades, no són simbòliques. Bé, o són simbòliques, però de fet són cicatrius reals en el cos de dos personatges, una Xativina i el mateix Bernat Sistachs. En fi, una novel·la interessant, de ritme àgil, molt ben escrita i que val la pena de llegir.
I que ha guanyat algun premi, oi?
Naturalment, no podem oblidar que és Premi Ciutat de Badalona 2013 i que ha estat publicat per Editorial Bromera. Ja ho sabeu, si voleu llegir un llibre entretingut i que a més forma part d'aquesta sèrie de publicacions que estan en sintonia amb la commemoració dels 300 anys del desenllaç de la Guerra de Successió a casa nostra, podeu llegir doncs aquest títol Cicatrius de 1714 d'Andreu Martín.
I ara doncs ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra benvolguda Elena Martínez Pons. Bona nit, Elena.
Hola, bona nit, quina alegria sentir-vos novament.
Igualment també per nosaltres.
Escolta... Quina alegria saber que durant 2-3 setmanes no us sentiré, però no per no sentir-vos, no per això, sinó perquè
per voldrà
dir que estarem descansant.
Però i llegint, no, també?
Llegint, jo espero llegir força. De fet, aquestes vacances, jo no sé si és la de tu o què, però tinc tantes ganes d'estar a casa, i això que dius tu, llegir, estar tranquil·la, saps? I no voltar massa ni fer masses coses rares.
Bé. Escolta, l'Anna Nieto què ens ha d'oferir?
Doncs, aviam, ens ha d'oferir una trilogia força interessant. Jo, després de la recomanació de la setmana passada, la veritat és que vaig quedar una mica tocada, no sé vosaltres què us va semblar, però la veritat és que era aquell llibre de la filla que anava a veure la mare que havia sigut guardiana de dos camps de concentració. Doncs jo necessitava o bé alguna cosa tipus Helen Fielding, d'entendre'ns que és Bridget Jones, o bé un canvi d'aire i de marxa i de pas i de tot molt gran. I vaig trobar gairebé per casualitat, com sempre acostuma a passar amb les petites joies, el primer llibre d'una trilogia, d'aquesta de l'Anna Belén. Ja sabeu que jo tinc certa tendència a apassionar-me amb la novel·la històrica. I la novel·la històrica de qualitat, vull dir. I la veritat, aquesta és fascinant.
Quin és el marc històric?
Sí, sí. Aquesta que us presento avui és la primera part, és, de fet la trilogia sencera es diu Nen robat, i més o menys la trobem ambientada al segle V després de Crist. De tota manera, tot i ser la primera part d'una trilogia, heu de saber vosaltres i tothom que pot llegir-se absolutament de forma independent. No sé si us ha passat de vegades que quan teniu una trilogia a les mans i llegiu tots tres, de vegades a mesura que vas llegint la cosa va, diguem, va davallant cap avall. I de vegades no, de vegades la tercera part és millor que la primera. No ho sé, jo ho dic perquè, aviam, pot ser perfectament independent de la resta. I bé, ens trobem amb un personatge. Bueno, clar, tot això, feu-vos la idea que estem a Irlanda, llavors tots els noms són celtes, eh? Noms raríssims. Ara quan comenci a dir-vos noms de personatges, si m'heu de tallar perquè no enteneu el que us dic, talleu-me. Però bueno, el personatge nostre comença amb Broenan, que en un saqueig, perquè bueno, imagineu-vos, segle V després de Crist, doncs a tota Europa els saquejos estan a l'ordre del dia, doncs decideix endur-se, després de saquejar una tribu, una de les últimes tribus que ja li queden per fer, decideix endur-se o raptar en Ciaran, no? Que és l'únic nen que queda. I tot això fent-lo passar en un futur per fill seu, no? I això tot, trencant tot el tema, totes les normes humanes, divines i espirituals que us pugueu imaginar. Bé, com que el cria com el seu fill, doncs el nano, clar, ell pensa que en Broenan és el seu pare, no? I ell passa l'adolescència, és feliç, coneix la Olwen, que és una noia, una figura femenina bastant etèria, però a mesura que la novel·la avança va adquirint com més força el personatge. I ell, doncs, l'únic que vol és ser feliç, per entendre'ns, i succeir el seu pare, però ser feliç amb aquesta noia, i però sembla que li va com bastant, li encaixa bastant. Però és aquí que té un rival que també està enamorat de la Owen, que també s'hi vol casar, que és en Diarmaid. I aquest el que fa és conèixer el secret del nostre protagonista, d'en Ciaran. I no té altra idea que dir-li. Clar, llavors ell es reboteix contra el seu, contra el que li ha fet de pare, de fet, però li diu, bueno, tu realment vas matar els meus pares de veritat i jo, doncs, bueno, vull continuar amb tu, no? I bé, se'n va. Aquesta marxa és una marxa iniciàtica, és una marxa voluntària, és com una mena d'autoexili imposat, però que li serveix de molt, li serveix de... Bueno, ara a partir d'aquí ja no puc dir massa cosa, perquè si no, clar, estaria tot a l'intríngul, jo només he fet una petita introducció, però li passa tot un seguit d'aventures impressionants, de tot tipus, es trobarà amb tota mena de gent que el trairà quan ell pensava que eren amics, gent aquí ell tampoc tenia massa vincle i en canvi són capaços d'ajudar-lo quan menys s'ho esperava, etcètera, etcètera. Una d'aquestes, diguem, aventures, un d'aquests personatges amb els que es troba, serà el futur Sant Patrici, que no sé si sabeu, però si no ja us ho dic jo, és el patró, actualment és el patró d'Irlanda. Eh? Ells celebren Sant Patrici amb molta cervesa i amb molta alegria.
I llavors la història comença a Irlanda, dius, o no?
Sí.
Comença a Irlanda, sí. Perquè Diarmuid i Kieran, clar, són noms irlandesos.
Sí, veig que tu ho pronuncies molt millor que jo. Jo és que el celta no el domino, eh?
És que, jo t'anava a suggerir, fins i tot, pel nom Diarmuid, que miressis que no hi hagués alguna coincidència argumental amb llegendes celtes. Hi ha tota una... unes històries llegendàries, llegendes sèries de llegendes, més aviat, sobre un personatge que es diu Diarmuid, o sigui, Diarmuid,
Doncs ho miraré, perquè a mi això m'encanta, de veritat, que m'he quedat entusiasmada. I el món celta ja m'atreia, doncs ara encara m'atreu molt més.
Doncs et felicito.
Digues.
Bé, t'anava a felicitar i anava a dir, si volies afegir alguna cosa ja per acabar molt ràpidament.
Sí, molt ràpidament, escolteu, no és un llibre fàcil, en tant en quant surten molts personatges i jo us dic amb noms estranys. Al final del llibre hi podeu trobar dos mapes d'Irlanda que t'explica una mica doncs, els canvis que van haver a l'època, també de l'Irlanda celta d'aquella època. També hi trobem un arbre genealògic acompanyat d'un dramàtic personatge, ¿vale? De qui és qui, d'acord? Perquè és que si no, de vegades sí que és cert que et pots perdre. És més aviat com una mena d'ajuda. I també hi tenim un glossari i un calendari celta. Crec que és molt interessant que el lector ho sàpiga des del primer capítol, perquè si no, de vegades sí que, aviam, sí que pot ser una mica, vaja, que si no estàs molt concentrat et pots perdre. Però vaja, res més, només afegir això. I desitjar-vos a tots unes molt bones festes, clar, naturalment.
El dia 14 us trobem a trobar, per això, eh?
Ens trobem el 14 i de moment et desitgem molt bones festes.
Molt bé, doncs una abraçada per tothom.
Una abraçada ben forta.
Vinga, ens veiem.
Fins aviat. A reveure.
Adéu, adéu.
El noticiari.
Bé, amics, us explicaré un acudit. Imagineu-vos que truca una assessora del ministre Wert a la Universitat de les Illes Balears i pregunta: quin sou cobra el senyor Ramon Llull per dirigir la càtedra que porta el seu nom? Què us sembla?
Molt bo,
això demostra un alt, altíssim nivell de cultural,
molt bo.
Segur que és llicenciada i amb màsters i postgraus, aquesta senyora.
No és cap acudit. Això ha passat de debò.
Em fas pensar que poden haver trucat a més llocs.
A
Girona, per la càtedra Maria Àngels Anglada.
Jo no sé si us en recordeu, però en un dels primers Tirant de Llibres, quan encara fèiem el concurs, no sé si us en recordeu que vam fer la pregunta a l'audiència: Ramon Llull és viu o mort? Us en recordeu que vam fer aquesta pregunta?
Sí.
Fa molts anys, això. Aquesta senyora no ens va escoltar,
no,
perquè vam donar la solució a aquesta pregunta.
Exacte, fa 700 anys que és mort i per tant difícilment cobra ara.
Doncs bé, això és un tema que havíem de comentar, perquè que una assessora d'un ministre faci aquestes preguntes és bastant lamentable. I una altra cosa que volíem esmentar és que han trobat, això és notícia d'avui, ho hem sabut avui, han trobat una còpia escrita a mà de versos d'Anselm Turmeda. L'investigador Olotí Gaspar Guardiola ha trobat una còpia manuscrita del segle XVI amb 84 quartets del llibre dels bons amonestaments d'Anselm Turmeda, un franciscà mallorquí convertit a l'islam, convertit en un dels clàssics de la literatura catalana i àrab medievals. El manuscrit diu que era dins d'un llibre de comptes de la parròquia de Sant Quirze de Campllong del segle XVI i que era propietat d'un particular d'Olot. El llibre dels bons amonestaments cal recordar que era de lectura obligatòria a l'escola fins a finals del segle XIX.
Bé, i s'ha publicat la darrera novel·la de Tom Wolfe, un escriptor que, com sabeu, va consagrar allò que s'anomena el nou periodisme nord-americà, i el va consagrar cap a finals dels 60, principis dels 70, però probablement el gran èxit editorial li va venir amb La foguera de les vanitats, que va ser duta al cinema. Doncs bé, s'acaba de publicar dins de l'editorial Columna Anagrama, és per tant, sembla una col·laboració entre dues editorials, Bloody Miami, la novel·la que se centra naturalment en la vida en la ciutat que té la colònia cubana més nombrosa dels Estats Units de Nord-Amèrica.
Més nombrosa del món.
Més nombrosa del món. Una novel·la d'aquestes per llegir tranquil·lament, només 752 pàgines.
Carai!
I hem arribat a la frase. Ja sabeu que el moment de dir la frase és el moment d'acomiadar-nos, però que no ens en podem anar sense afegir una espurna de saber. L'espurna de saber d'avui ens ve precisament d'Andreu Martín, el qual comenta: això és el que crec que dona sentit i oportunitat a la novel·la que ha publicat darrerament. Diu: la ficció és la millor manera de simbolització i abstracció que ens permet entendre la realitat, tant la passada com la present. Resumint, la ficció ens permet entendre la realitat. Amb aquesta idea d'Andreu Martín ens acomiadem ja el Tirant de Llibres pel que fa a l'any 2013, aquest any en què hem commemorat les normes ortogràfiques o el centenari de les normes ortogràfiques d'Institut d'Estudis Catalans, però començarem aviat un nou any, el 2014. Què ens portarà aquest any?
El tricentenari del 1714.
I es portaran moltes altres coses que espero que des d'aquest micròfon els anem explicant. Moltíssimes coses estan pendents, hi ha molta expectació, hi ha molta esperança, hi ha moltes coses, ja veurem com es van concretant i des d'aquí us ho explicarem.
Bones vacances, bones festes i esperem que el 2014 sigui un any força profitós.
Bones vacances i bones festes.
Fins aviat, a reveure a totes i a tots i que sigueu molt feliços aquests dies.
fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Ampar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.